Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins les 4. Fins ara us hem parlat de l'acord de tots els partits, excepte el Partit Popular, per aïllar l'extrema dreta a la pròxima legislatura a Catalunya. El PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i els Comuns es comprometen a fer un cordó sanitari contra Aliança Catalana, igual que ja han fet els últims anys amb Vox al Parlament de Catalunya. Us hem explicat també que el Banc Sabadell torna a caure a la borsa després d'haver rebutjat ser comprat pel BBVA. Avui s'ha fet publicar la carta amb què el màxim responsable del BBVA va avisar Josep Oliu, màxim responsable del Sabadell, que no podrien millorar l'oferta presentada si era refusada. Així les coses, sembla que la possible fusió queda aparcada, igual que ja va passar l'any 2020. I ens hem fixat també en el preu de l'oli d'oliva, que continua disparat als supermercats, tot i que en origen el preu ha baixat d'un 9% l'últim mig any. Els supermercats argumenten que no estan abaixant el preu perquè estan venent l'oli de l'any passat i que el van comprar molt car. Com passa amb la gasolina, la sensació entre els consumidors és que les pujades de preu es repercuteixen de seguida a la cistella de la compra, però que, en canvi, les baixades costa més que arribin als compradors. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el Tribunal Constitucional avala que es penalitzi amb condemnes de presó l'assetjament a les dones que van a clíniques que practiquen avortaments. Una llei aprovada fa 2 anys recollia aquestes penes i la formació política Vox hi va presentar un recurs que ara el Tribunal ha decidit rebutjar. 4 magistrats conservadors del Constitucional han emès un vot particular contrari. Pressió dels participants a l'acampada d'universitaris de la UB perquè s'aprovi la moció presentada pels estudiants en què demanen la fi de les relacions de la universitat amb Israel. Aquesta hora hi ha convocada una cassolada a la plaça Universitat mentre el claustre se celebra de forma telemàtica. També aquesta tarda a les 7 han convocat una concentració a la plaça Universitat amb el suport de la comunitat palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel per denunciar l'entrada de l'exèrcit israelià a Rafah. Continuen buscant la maleta amb material radioactiu que ahir algú va robar a Barcelona. En un primer moment, el Consell de Seguretat Nuclear havia denunciat el robatori a la Llagosta, al Vallès Oriental, però Protecció Civil ho ha rectificat i han indicat que el robatori va ser a Nou Barris. La maleta és de color taronja, porta senyalització de radioactivitat i conté equipament amb 2 fonts radioactives de baixa intensitat. La sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, avisa que no s'ha de tocar, ho ha dit a la tarda de Catalunya Ràdio.
Aquestes fonts radioactives van anar a l'interior d'aquests aparells d'una manera protegida. Si manipulem aquest material, doncs el que podem fer és trencar-lo, llavors que perdin aquesta protecció. Per això és molt important, doncs, no manipular-ho, no tocar-ho, i si ho veiéssim, doncs, avisar els operatius, el 112, doncs, perquè es puguin fer càrrec d'aquest material d'una forma correcta.
Fins que es trobi la maleta, Protecció Civil manté activada en prealerta el pla RATCAT, que és el de les emergències radiològiques a Catalunya. I les inundacions dels últims dies al Brasil, a l'estat de Rio Grande do Sul, han causat la mort d'almenys 100 de persones i hi ha més de 360 ferits i més de 130 desapareguts. A més, les fortes pluges han afectat gairebé 1,5 milió d'habitants d'aquest estat i això són 2/3 de la seva població.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb la periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, Joan López Alegre. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Cada vegada comences a riure abans.
Sí, sí, sí.
Ja. Molta gràcia.
Abans
que
comencis.
No, no, no. Algun dia t'equivocaràs.
Home, esperem que no. Esperem que no. I si m'haig d'equivocar amb alguna cosa, que sigui amb això, que ja, com que ho dic cada setmana, ja la gent s'ho sap.
Que ja memòria.
Bé, escolta'm, encara espero el regal de dir-ho bé. Per tant, si m'ha de renyar per dir-ho malament, doncs també el posarem a la cua. Tot a punt?
Sí, i tant, home.
Molt bé, doncs vinga. El primer tema, però ja sabeu que ve des de fora. I ens retrobem després de 15 dies amb l'Eugeni Alemanya. Eugeni, bona tarda.
Hola, bona vesprada, bona tarda, bon dia, com esteu?
Clar, jo sí que vaig parlar amb tu fa un parell de setmanes, però ells tres no.
Vas
haver de canviar de dia.
Sí, vas haver de canviar, sí. Vaig parlar amb el cap de l'Oriol.
Ah, si en Ferran casa, en Ferran casa. Sí, sí,
bueno, sí,
Ferran.
Sí, sí, sí.
També té alguns problemes, eh?
Tot bé, tot bé.
Un moment, perquè jo vaig prometre que faria una cosa, Eugeni.
Sí,
tu no hi eres fa 2 dimecres. I no. Ells van fer uns comentaris sobre la teva absència. Jo els hi vaig dir, això li passaré a l'Eugeni. I no t'ho he passat per WhatsApp, perquè jo, de fer les coses per privat, no. Jo ho faig tot con luz y taquígrafos, que diuen en castellà. Això és el que van dir quan van saber que no eres tu qui feia la dèria fa dos dimecres.
Que està gravat.
A punt?
I tant.
Sí, avui que no hi ha l'Eugeni, escolta, molt tranquils, eh?
Hòstia, què vol dir, molt tranquil?
Jo pateixo quan treu aquells temes que et fan treure les teves interioritats, intimitats...
Espera, espera. Què està passant, Eugeni? Què passa? Tu has perdut? Eugeni? No, és que de debò...
Li ha sonat una alarma, això és el karma.
He perdut la connexió, no, ara tot just m'he sentit.
És que jo crec que va amb molt de delay. Per tant, jo crec que l'hem de tornar a trucar. Sí, sí, ui, això... És que, mira, per voler fer aquestes coses... El karma, dirien els meus fills.
El karma. Ja t'he dit. Sí, la meva filla diria el karma. Això el ha sigut una encerrona, també,
no,
dirien, eh?
No, perdona, estàveu avisats.
Ho vas avisar, no ho recordava, ja.
Home, ja t'ho dic jo. ja t'ho dic jo, sí, sí.
Ara entenc per què ets líder d'audiència, eh? Els
no,
migdies.
Sí, home, sí, serà això. No, no, no. Jo tinc un amic que diu que ell és molt bona persona, però que aquesta és una... I llavors diu una paraulota. I ho deixem aquí. Estem intentant recuperar l'Eugeni, perquè aquest voldria que sentís les vostres reflexions sobre la seva absència. A veure si recuperem.
Home,
el Joan és el més tranquil.
Ja
perquè
sí.
Ja estàs recuperat.
Disculpe.
Pep, t'ho havies perdut, eh? Espera, et podem...
Ah, que no ho he sentit.
No, ho tornarem a posar des del principi, no t'amoïnis. Perquè, mira, mira, així, això és el que deien quan van saber que tu no hi eres. Tot a punt?
I tant.
Sí, avui que no hi ha l'Eugeni, escolta, molt tranquils, eh?
Hòstia, què vol dir, molt tranquils?
Ja pateixo quan treu aquells temes que et fan treure les teves interioritats, intimitats i confidències diverses, i arribes a casa...
I estàs segura que qui entrarà al lloc de l'Eugeni no et farà explicar interioritats, eh?
No ho tinc clar.
Jo l'adoro, aquest home.
No, jo també l'adoro, eh?
A mi ja no em queda res per dir-li l'Eugeni.
Això, ja ho veus. La Mònica estava molt tranquil·la que tu no hi fossis, sí. I l'Oriol va confessar que ja li has fet ja un tercer grau.
No, sí. Però sí que en queda, sí. No és el tema.
Sí, sí, ja ho sé que queda. Ja sé.
Escolta,
sí,
aquí hi ha molt suc encara a treure d'aquesta llimona.
No,
i
el tema
sí.
Tot justet, avui, que jo volia parlar d'una cosa que m'hi deia, jo no queda per treure res, no? Sí que queda.
Sí que queda, sí que queda.
Sí que queda, sí, sí, sí. Ai, senyor.
A veure,
bueno, que... molt agraït de les paraules vostres.
Veus que t'adoren, diu?
Sí. Sona més estima. No, és mutu, és mutu.
Un dia, per què sona fals tot plegat? A mi em sona fals tot això.
Perquè els mitjans són falsos.
Així de sortida,
és tot fake news, clar, ara. Avui dia és tot... Com va dir el Sánchez, que era la màquina de fango?
Sí, exacte.
Però així tenim el ventilador esquitxant ahí, però traguent d'una porquera. Vull dir, està així, no, és un merder, és un merder.
Molt bé, a veure, quin tema ens proposes avui?
Mira, escolta'm una cosa, ja que estem en confessió, jo te puc fer una crítica ara, Òscar?
I tant, i dues, sí, home.
Mira, vaig a fer una crítica perquè estava seguint molt atenta, molta atenció aquesta notícia de la maleta radioactiva.
Sí.
I això és una cosa que passa sovint, la notícia de la maleta radioactiva. Mm,
sí, de tant en tant es perden coses. Que un pensa, com pot ser que hi hagi tantes maletes radioactives voltant pel món? Sí, sí.
Però jo crec que hauríeu d'explicar aquests tipus de maletes que són per a alguns oficis, per a algunes professions que fan alguns autònoms. És que, dit així, pareix que entre Vandellós i la llihad islamista n'hi ha com una mena de Wallapop de maletes radioactives, i jo que he vist pel·lícules tipus La jungla de cristal, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sempre pensa algú que algú vol fer rebentar una ciutat europea, i no, són unes maletes que gasten... No sé quina professió és topògraf, però no és topògraf, és per a fer no sé quina cosa.
Molt bé. La pròxima vegada documenta't una mica, vull dir, jo accepto la crítica, l'accepto, però si m'has de criticar, vull dir, amb una mica de base.
Sí, jo, però la crítica és que digueu vosaltres, que sou els periodistes, faltaria més, que digueu que és un tipus de maletes que se gasten en algunes professions per a fer no sé què, perquè i és que quan és això, que s'ha fet una maleta radioactiva, t'estàs imaginant ja els xiites, eren xiites encara, terrorisme xiita, que van la maletica per ací cap allà, i no és això.
Molt bé. Em diuen els companys de la tarda de Catalunya Ràdio que ahir vam donar tots els detalls sobre maletes com aquesta, que, per exemple, que no es pot revendre això que s'ha robat perquè tots estan registrats, certificats, i que tots aquests aparells estan supercontrolats. I que aquesta tarda també en parlaran, d'aquesta maleta. Per tant, si estàs molt interessat, que et veig molt interessat, quan acabem nosaltres a les 4, després arriba la tarda de Catalunya Ràdio amb la Elisenda Carot i companyia, i parlaran de la maleta.
És més, quan aparega la maleta vull que m'envies una foto de
fotocaptura.
Però la maleta no ha aparegut?
No, encara està perduda.
Perquè ha canviat des del lloc on es va perdre, que ahir van dir un lloc i ara és Barcelona.
Ahir era la Llagosta i ara han dit que no, que va ser Nou Barris, a Barcelona.
Seguint el Bruce Willis.
Però aleshores fem allò de que si si algú es troba una maleta...
Taronja, és una maleta taronja.
Amb una bomba atòmica que truqui al 93 o el número que sigui, no? Allò és un servei d'urgència.
201-7474, per exemple. Catalunya Ràdio farà ràdio de servei. 93-201-7474. Si heu trobat una maleta taronja amb dins uns aparells amb el símbol de radioactivitat.
I és molt important que... quan diguin on te l'heu trobada, que fugiu en direcció contrària.
Correcte.
Això és el que és urgent.
I si m'apures, truqueu al 112. Diguem-ne que crec que ho tractaran amb bastant més professionalitat que nosaltres. Però,
no,
sí,
fa por, fa por per qui l'ha furtada, que igual no ho sap i comença a manipular-ho, que és el que dieu, estàveu explicant, i és perillós, això, és perillós.
Mani manites.
Parlant de manipular i coses perilloses, d'acord? El tema d'avui.
A veure.
El tema d'avui, que jo sé que haurà despertat certa angoixa, inquietud... a Mònica no tant.
No, a mi no,
sí.
Eh?
No, o no, sí, no. O sí. Bé, com sabeu, jo faig pilates. Mm. Val? Jo vaig a pilates des de fa un any i pico per un problema que vaig tindre lumbar. I és veritat que al pilates van sobretot dones. Jo vaig sobretot a la meva classe amb xiques, senyores, no, de certa edat, i jo el que observo amb les monitores, perquè la majoria són monitores, i amb la resta de companyes, és que allí es parla molt obertament d'un tema important, que és el sòl pèlvic. Considere que els homes, en canvi, haurien de fer un avanç per parlar més obertament d'un tema que ens afecta a tots en algun moment, que té a veure amb el sòl pèlvic, i és la pròstata.
Sí, va?
Sí, que vol dir ha-ha.
Estic esperant de cap on evoluciona el tema, sí, perquè de moment no, estic a l'expectativa.
No, el que evoluciona és que recorde que no fa molt es va posar de moda un mem. Es va posar de moda un mem que era quantes voltes al dia parles de l'Imperi Romà. No sé si vau veure això a Twitter. Sí. La meva pregunta és, Oriol, quantes voltes al dia parles tu de la pròstata?
Cap.
Veus? Joan.
Jo un cop a l'any.
Un cop a l'any. Sí. Per què tens cita, no?
No, perquè jo a mi em van fer fa molts anys una intervenció quirúrgica, llavors em fan unes proves de manteniment per veure que tot està al seu lloc, i inclou un coll de proves sobre la pròstata.
Veus?
Va, però si és en cita, què t'he dit jo? Perquè tens una cita mèdica.
Sí. Hi ha una raó mèdica.
Perquè quedes amb el club de la pròstata, que vos vegueu una volta l'any, no?
Sí. Prostàtics? No.
Correcte. I tu, Mònica, suposa que més habitualment, si no és pròstata, és sol pèlvic.
Sol pèlvic, sí. Pròstata, mai. Clar. Sol pèlvic, sí, perquè jo també he fet pilates pel sol pèlvic com les teves companyes.
Però a veure, amb la teva parella no parleu com tens la pròstata, tal...
Sí, jo arribo ara a casa, o sigui, ja no foteu més maranya, que quan arribi em preguntarà com tinc la pròstata.
La pròstata bé?
El sol pèlvic bé, tot correcte?
La veritat, eh?
No, estem esperant com evoluciona, Eugeni.
Un moment, Eugeni.
La dèria era aquesta.
I tu, Òscar, què?
Jo no em parlo com l'Oriol, i alguna vegada crec que faig broma d'allò de la pròstata un dia m'explotarà quan a vegades fem programes i que jo vaig bevent aigua, perquè bec molta aigua, i llavors després, a vegades, quan surto i sempre faig aquesta broma de dir un dia m'explotarà, però en seriosament no en parlo, de la pròstata. No, estic en l'equip de l'Oriol.
Mira si és el tema que este matí Ricard m'ha enviat un WhatsApp, que el sol fer ell habitualment.
Sí, Ricard García, el productor del programa. Sí.
De què parles avui? I és veritat que li he muntat un circunloqui per al final acabar-li dient de la pròstata. I dic, però no es digues al Joan, Oriol o la Mònica, que no vull que...
Per la cara que ha fet la Mònica, jo crec que hi ha hagut fuga d'informació.
L'he subornat.
O sigui, que el Ricard ha xerrat més del compte.
Jo els he dit, no els digues que vull preguntar-los que me compten res en particular personal, evidentment, és una cosa, però no, simplement que parlem d'aquest tema perquè estiguin previnguts, per si volen compartir alguna experiència o alguna anècdota. I li he posat, Ricard, fins i tot tu, si ho volgués aportar alguna cosa. I m'ha dit, no, jo no.
No, i ara em fa gestos que no, diu que no.
Però això t'ho dic jo, no és un tema que no en parlem, els homes, sinó que fins i tot defugim. Defugim entrar en aquest tema perquè té com certa cosa, crec jo, podíem parlar antropològicament així hores i hores, no?, d'esta cosa del sentir, de la virilitat, la masculinitat, la pròstata, parlar d'aquestes coses, quan és un tema que al final és biològic i ens acaba afectant. Aleshores, jo voldria proposar que aquest tema es parlara més fins i tot a l'escola. Perquè és que veus les estadístiques, perquè estàs llegint d'aquest tema, i a tots els homes ens acaba passant. És que no és una cosa que te puga passar, és que a tots ens acaba passant. El tema de la pròstata. Aleshores, Oriol, Joan,
Òscar.
No, a mi no m'ha dit, a mi no m'ha dit. A mi no m'ha dit.
No, no. Oriol Joan Òscar.
Digues, digues.
La parella de la Mònica.
La parella de la Mònica.
S'ha tallat.
Ara mateix, si estiguem en un restaurant i una persona començara a ofegar-se amb un osset, segurament algun dels tres, els quatre, si està la parella de Mònica, també convidat a aquest sopar, sabria fer la maniobra de Heimlich.
Jo no.
Sí o no?
Ui, la sabeu fer, eh?
No, jo posaria per darrere, abraçaria, intentaria anar durant cops, però no sé si no li trencaria una costella. Podria ser, eh?
Jo l'acabaria d'ofegar, ja us ho dic ara.
Bé, però en principi sabríem un poc que heu d'agafar per darrere, que heu de fer això o l'altre, no? Val, ara vos pregunto, però quants de vosaltres sabríeu fer la maniobra de Kegel?
Què és això?
Jo això sé que són uns exercicis per enfortir el sol pèlvic.
El sol pèlvic.
Molt bé, molt bé. Mònica, il·lustra'ls.
A veure si no vaig errada. Són aquells que, diguéssim, has de compressionar o comprimir tota la musculatura dels baixos i que et diuen normalment és vés amb cotxe i quan estàs amb un semàfor parada, doncs fas l'exercici de Kegel.
Efectivament.
I és apretar i enforteixes tot el sòl pèlvic.
Efectivament. Per entendre-ho molt fàcil, és fer força en l'anus, realment és com si tallares la pixera.
Exacte.
Saps quan estàs pixant i talles?
Sí.
Això són uns exercicis, que és la manera de Kegel, que són uns exercicis que durant 5 segons... Jo puc fer-ho més segons, perquè des que faig pilates tinc la pròstata ara, que vamos, que pegue...
Quan aguantes, Eugeni? Quants segons aguantes?
Jo aguante més de 10 segons.
Bé,
mira,
bé.
Eugeni, et diré una cosa, espero ja que s'acabi això, perquè m'estan venint ganes d'anar a fer pipí.
Estan tots apretant.
Estan tots apretant, i jo estic pensant, 10 segons, no sé valorar si és molt o poc, perquè com que no ho he fet mai, no sé...
No, és que no ho fem mai, i és que anem a fer-ho ara, en directe, amb tota l'audiència.
No.
Sí, per favor.
Perquè vols fer?
Sí, tota la gent que està a casa, xics i xiques, homes, dones, nois, noies... quan jo compte enrere...
Algú ens denunciarà per fer-se popó a sobre, no?
No, que no és enrere, no és fer... No, Joan, per l'amor, que no és fer força cap a fora, que és fer força cap a dins.
Sí, però algú s'equivocarà i ens denunciarà.
No, és com si t'agallades la pixera i ho has d'intentar aguantar 5 segons.
No facis proves.
5 segons.
Tot més, junts. Acabem de dinar, o sigui...
Va. Agafeu-vos de les bancs, us ho veu una cervesa.
Feu a casa, eh?
A la de 3 ho aguantem 5 segons, eh?
Mira, no, estic veient un Hare Krishna aparèixer per la porta.
A veure, acabem, i comptaràs tu, eh? Vinga, va.
Va, i bé, digueu si heu pogut o no. Va, 1, 2 i 3, ja. Apreteu! 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé.
Però exactament què s'havia d'apretar?
Bé, jo crec que ja... Després d'aquesta demostració de no saber què havíem de fer, ja no ho podem millorar. Bé, no sé, ho has pogut 5 segons, Joan?
El laboratori Robi patrocina aquest espai.
Molt bé. Tu, Oriol, no saps ni el que havies d'apretar.
Però bàsicament, la pròstata, Eugeni, ho volies dir perquè es pixa molt o es pixa poc. O sigui, el tema és si vas... Perquè és allò típic, quan el meu pare, que ara ja té 60 i algo, s'aixeca més vegades a la nit, la meva mare li diu, ai, Isidro, la pròstata. I és un comentari que a mi em fa molta gràcia, perquè sé que algun dia em passarà a mi. Per tant, està vinculat això a quantes vegades vas al lavabo al dia?
Mira, jo a diferència tertulials, d'estimes que no sé, no contesto.
Tot el reforç del sol pèlvic, Oriol, el fas per no tenir pèrdues, per exemple, en el cas de les dones, per no tenir pèrdues quan es fan més grans.
Jo això ho sé de l'embaràs, no el meu, evidentment, perquè no estic tècnicament capacitat, però sí que recordo això.
T'ho recomanen molt fer després de l'embaràs.
Després de l'embaràs, sí.
En les dones, en aquest cas, a l'estornudar, vull dir, perquè n'hi ha com una caiguda, i en el cas dels homes sí que és veritat que moltes voltes ho associem al tema de la pixera, però també n'hi ha altres, afecta altres coses també, vull dir, és una musculatura que ha d'estar ben
treballada.
Jo no sóc expert, no t'ho puc dir, però sí que sé que millora no només els temes de micció, sinó també tres temes que motiven molt els homes. Imagina't quins.
Vale. A veure, tot surt pel mateix puesto.
Hem anat tots ahir, veritat?
Sí. Jo, per acabar, només diria que, en tot cas, si teniu dubtes sobre pròstata, sol pèlvic, aneu a un expert.
Però és un bon debat, és un bon tema.
Sí, és un bon tema, és un bon tema. No tingueu vergonya, podeu parlar-ne obertament, però per seguir consells, aneu a un expert. No és per menystenir-te, Eugeni, però jo seguiria més aquest
on. No, però esta prova del test, tenia molta gent que no pot aguantar ni els 5 segons, i ahir tenen dones que és com un múscul... Mira, moltes voltes no passa gent que veus que alça el braç, que aixeca el braç, i veus que té com un penjoll, que diuen això del ratpenat. Val, doncs la pròstata és com un múscul també que ha d'estar també...
Eugeni...
Està molt posat, Eugeni, això del ratpenat.
T'he de dir una cosa. Escriu a Carlos Sobera i digue-li que és un tema perfecte per first dates.
Fins aquí. Jo crec que ja ho deixem aquí. Eugeni Alemany, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Passen 20 minuts de les 3. Vaja, que anem tardíssim. Avui és notícia aquest acord antifeixista que han signat tots els partits, excepte el PP, amb què es comprometen a no pactar ni acceptar els vots d'Aliança Catalana per la Investidura, tampoc els de l'extrema dreta de Vox. Això ja ho van acordar a principi d'aquesta legislatura. Davant la possibilitat real de bloqueig parlamentari després de les eleccions i la temptació que potser algú podria tenir de fer servir els seus vots per sortir elegit, l'entitat Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha impulsat un manifest que, com a títol, com a primer punt, diu que no acceptar ni per acció ni per omissió els vots de cap formació d'extrema dreta per conformar una eventual majoria d'investidura ni tampoc de govern. El PSC i Junts s'afegeixen a Esquerra, la CUP i els Comuns en aquest cordó sanitari. Ja se'n va proposar un fa uns dies que Junts i el PSC no van signar, avui han dit que perquè no els van convidar a signar-ho, però que aquesta vegada, com que sí que se'ls ha convidat, doncs s'hi han afegit. No sé com ho veieu, perquè després també apareix aquest debat sobre si els cordons sanitaris funcionen, no funcionen, si serveixen, no serveixen, si van bé, no van bé, i no sé si a vegades aquests cordons sanitaris de vegades es proposen amb l'objectiu de posar el rival en una tessitura complicada de si ha de firmar o no un document com aquest. Què us sembla tot plegat?
L'última campanya electoral, si no recordo malament, de les catalanes, l'any 2021, hi va haver entitats independentistes que van promoure un cordó sanitari contra el PSC, que no s'hi pogués pactar, i ara han canviat molt els termes de la conversa política en aquest sentit. També hem pogut escoltar Carles Puigdemont aquest matí, molest perquè no se'ls havia fet partícip, segons ell, de la gènesi d'aquest document, perquè té la sensació que Salvador Illa ha volgut, i això ho hem escoltat en els últims debats, tant el de la Sexta com el de TV3, ha tingut interès per treure la carta d'Aliança Catalana per tal que l'independentisme es posicionés en contra de qualsevol pacte amb ells. Crec que aquest acord, no sé si és bo, no sé si és dolent, perquè al final l'extrema dreta sempre acaba entrant a les institucions, i un cop a les institucions se n'acaba parlant, o als mitjans, és a dir, moltes vegades tu pots, quan no existia Vox al Parlament, per exemple, es deia des dels mitjans, els públics i els no públics, de dir, mira, no en parlem perquè encara no són parlamentaris, però llavors et trobes l'endemà de les eleccions havent d'informar d'una cosa grossa, com és, per exemple, que Vox va treure 11 escons a les últimes eleccions, o bé que Aliança Catalana en aquestes eleccions tot indica que entraran. I això, crec que perseveren una idea que crec que és molt estesa ja en, si mirem les enquestes i si mirem l'endemà de les eleccions, que és que la majoria independentista si hi és serà fictícia, perquè evidentment ningú voldrà pactar amb Aliança Catalana i això complica evidentment qualsevol opció de Carles Puigdemont per ser investit, perquè això serà molt complicat de gestionar. I segon, ja veurem què passa també després quan arribi al Parlament, perquè al final Vox ha sigut un partit d'una activitat més o menys mandrosa al Parlament, perquè proposicions de llei se n'han fet poques i no han hagut mai de posar davant del mirall la resta de partits. En el cas d'Aliança Catalana, jo crec que si entren al caldo de cultiu sobre immigració o delinqüència, aquestes qüestions vinculades més a la seguretat, estaran a l'ordre del dia, llavors els partits hauran de decidir com se'ls invisibilitza en un moment en què ja estan a les institucions.
Jo crec que està bé el manifest d'avui perquè al principi d'aquesta campanya alguns partits no es posicionaven del tot clar, sobretot els independentistes, de si pactarien o no amb Aliança Catalana. Per tant, crec que està bé que ho deixin clar. I fixa't que Vox potser no ha tingut una activitat parlamentària destacada en aquesta darrera legislatura, però mirant les enquestes aguanten i en alguns casos, fins i tot algunes, donen que podria superar el Partit Popular.
Estan aguantant molt bé.
Sí, i Aliança Catalana, tot i que, com tu bé deies, mai ningú o molts mitjans no els posem o no els citem fins que no entren en seu parlamentària, però està aconseguint una visibilitat que també és sospitosa.
I tant.
Com és que aconsegueix tanta visibilitat un partit que encara no forma part de l'art parlamentari? Quin interès hi ha? Segurament el d'aturar o frenar l'increment de Junts per Catalunya, que en les darreres setmanes s'estava acostant perillosament als darrers dies al PSC.
Jo voldria explicar-ho de la següent manera. A l'Ajuntament de Ripoll, a les eleccions de maig, fins a les eleccions de maig de l'any passat, la majoria absoluta era de Junts per Catalunya, si no ho recordo malament. De cop i volta, baixa, i podem arribar a la conclusió de que la majoria de persones que van votar la senyora Oriols, per tant, venien de Junts per Catalunya. Posaré un altre exemple. Per tant, Aliança Catalana té uns votants que fins a dia d'avui majoritàriament venen de Junts. Posaré un altre exemple. L'Ajuntament de Mataró, fins a les eleccions de maig de l'any passat, el PSC tenia 13 regidors. De cop i volta en perd 3 i Vox treu 4 regidors a l'Ajuntament de Mataró. Per tant, la majoria, podem arribar a la conclusió sense haver anat a Harvard, que la majoria de votants de Vox a Mataró venen del PSC. Per tant, la gent que avui ha signat aquest document consideren que senyors que en un moment determinat de la seva vida han votat a Junts per Catalunya o han votat al PSC són uns ultradretans. I a més ho fan uns senyors que ells mateixos a si mateixos es consideren d'extrema esquerra, com són la gent de la CUP i la gent de Sumar. I un diu, escolti, exactament quina diferència té ser d'extrema esquerra o d'extrema dreta? Perquè, que jo sàpiga, el Parlament Europeu va aprovar una resolució condenant tant un extrem com l'altre. Així és que jo la idea d'afirmar acords a les que uns es fiquen en un planell de superioritat en relació a uns altres i determinen que uns són ideològicament millor que els altres, honestament no hi estic a favor.
És que és un debat que és molt llarg i ningú el té resolt, perquè al final, vull dir, a França mateix és qüestió de temps que l'extrema dreta guanyi les eleccions presidencials.
Marine Le Pen serà presidenta de la República.
Això vull dir que...
I les enquestes de les europees, perdona que t'interrompeixi, ella està doblant en
exacte.
Aquests moments, a Macron, disculpa, que
tinc... No, és que anava exactament aquí, que és les eleccions europees. Segurament veurem com el grup popular ja d'entrada estarà, crec que més ben representat del que ho està ara al Parlament Europeu, i a banda hi haurà la part que està a la dreta del PP europeu, també fortificada, i això condicionarà una sèrie de coses en el mapa europeu, sigui nomenament de comissaris, sigui la tria del president de la comissió, sigui la tria dels càrrecs, i ja veurem què passarà en tot això. I els cordons sanitaris, és veritat que el Parlament, jo recordo la sessió d'investidura, si no recordo malament, o la constitució del ple, era quan es va triar Laura Borràs presidenta del Parlament, que cada vegada que parlava Vox exhibien uns cartells i hi havia gent molt ofesa per la presència de Vox, i al final no ha passat absolutament res. La gent de Vox ha pogut continuar parlant al Parlament, sí que hi ha hagut moltes advertències, ells persisteixen al discurs de vincular immigració i delinqüència, se'ls adverteix i no passa mai res, i ho van dient. I de fet, el senyor Garriga en aquestes eleccions, a cada debat, quan se li pregunta per infraestructures, parla d'agressions sexuals al metro i ahir va treure un espai de pebre. Vull dir que al final ells tenen el seu negociat, no es mouen d'aquí, i a jutjar pels resultats malament no els hi va.
Ho fan per evitar que els seus vots se'n vagin a Aliança Catalana, perquè, clar, semblen dos extrems, però no és veritat. Hi ha un vot relacionat directe entre Aliança Catalana i Vox, no només amb Junts.
Ja, el que passa és que amb Junts et recordo que els alcaldes del Maresme, em sembla que va ser a final d'any, sí, que van denunciar i van demanar... Oi que sí? I van aconseguir que Interior finalment fixés una junta de seguretat permanent al Maresme, perquè ells relacionaven també immigració amb delinqüència, amb inseguretat.
No, perquè també hi ha una part, o sigui, tota la resta de partits que comencen a assumir que aquest debat de com gestiones la immigració i com gestiones la inseguretat, aquest debat s'ha d'afrontar. Mm. Perquè si no l'afrontes... te l'afrontarà l'extrema dreta. No, clar, i per tant te l'afrontarà amb les mesures que defensa l'extrema dreta, i tu has de tenir una alternativa, perquè al final és un tema que amoïna la gent, i per tant d'alguna manera l'has d'afrontar, i has de tenir propostes.
És que no és només el García Albiol, que amb això ha sigut molt clar, és que els alcaldes socialistes de l'àrea metropolitana, el Balmón, el Boten, el meu municipi, s'han enfrontat al seu propi partit i s'han enfrontat als seus socis de Sumar en relació al tema de la regulació de l'ocupació, perquè clar, una cosa és el discurs que manté la Yolanda Díaz i la senyora Albiach i la CUP, que està molt bé, i l'altra cosa és un alcalde que té una guàrdia urbana amb una plantilla limitada, que té uns problemes de convivència a l'entorn de l'ocupació, i on al final els alcaldes socialistes són els que estan exigint al propi govern socialista que amb això faci alguna cosa. I el govern socialista per ara mira cap on te sigui amb tal de no afrontar aquest problema.
És així, i hi ha una qüestió que s'ha d'abordar avui, ho deia Carles Puigdemont en un acte argelès sobre el repte demogràfic, que al final la multireincidència són pocs, però el mal social que genera és gran, perquè constates unes afectacions en el dia a dia d'un poble. L'alcalde de Calella, que es diu Marc Buch, el que deia era que tenien detectat com un grup de provinents de menors extutelats,
sí,
o menors
11,
acompanyats,
sí,
que eren pocs, però que és un problema segurament més judicial que no pas policial, perquè al final la multireincidència té un component de que potser no hi ha prou jutjats per fer judicis ràpids i que puguis entrar a la presó amb mics delictes comeses, o que sí, vull dir, però és un debat que s'ha de tenir. I és veritat, jo estic d'acord amb tu, Joan, que al final Vox obre camí amb una sèrie de discursos que al final hi ha un votant de parla catalana que no vota Vox per la bandera espanyola, però se'ls pot arribar a plantejar en l'eix de la C-17, per entendre'ns, Vic, Manlleu, després si te'n vas a Manresa, tota aquesta part entre la C-17 i l'eix transversal, a la demarcació de Barcelona, hi ha tota una sèrie de gent formada, universitària, que no t'ho esperaries, que pot votar a Aliança Catalana, i ja se'n comença a no amagar, i crec que aquí estarà l'èxit d'Aliança Catalana en aquestes eleccions, però és veritat que hi ha un... el nucli ideològic és un punt diferent. Vox té la cosa aquesta nacional catòlica, perquè venen d'on venen, són els que van guanyar el 39, que hi farem, i en canvi Sílvia Orriols intenta enganyar la gent amb un fals discurs progressista quan el dia de l'orgull LGTBI penja la bandera LGTBI al balcó i diu que està en contra de l'islam perquè defensa les dones. Bueno, això,
sí, però
que és molt trampós, passa.
D'Argelès, on ara hi ha el Puigdemont, però el diumenge crec que era l'alcalde de Perpinyà, estava en el míting de Vox a Cornellà.
I tant.
És que, de fet, a la Catalunya Nord, l'extrema dreta francesa a la Catalunya Nord ja fa anys que treu uns resultats espectaculars.
L'Aliot estava en el míting de Vox el diumenge a Cornellà.
I hi ha una part que no podem limitar el debat de la immigració a la delinqüència, associar-lo només a això.
És que aquest és la trampa.
Ah, clar, aquí és el risc que deia l'Òscar. És a dir, Catalunya ha crescut en població gràcies a la immigració, perquè el creixement natural va a la baixa. Cada vegada hi ha parelles que no tenen fills i augmenten les
afluències. La taxa de natalitat és 1,2.
Però jo crec que hi ha una pregunta que ens hem de fer i que si estem d'acord en que en realitat amagar depèn de quina mena de debats enforteix el vot de l'extrema dreta, hi ha una pregunta que ens hem de fer, que és, escolti, i jo crec que amb això que vaig a dir ara estarem per un cop a la vida tots bastant d'acord. Qualsevol persona, vingui d'on vingui, sigui quina sigui la seva raça o la seva cultura, si té un problema de precarietat, ell, els seus fills, de salut, d'un lloc on viure, la societat tenim l'obligació d'ajudar-lo? La resposta és evidentment sí. Uh-huh. Jo crec que amb això estarem tots d'acord. Ara bé, la segona part i la polèmica és... A canvi de que la societat, a través dels impostos que paguem, que són moltíssims, i que a la gent li costen un esforç cada dia, aquestes persones que reben una ajuda han de fer un esforç d'integració i d'assimilació d'unes normes, costums, lleis que són pròpies de casa nostra, sí o no? I és aquí on es trenca el consens. Perquè hi ha una part de la societat que diem, escolta'm, jo estic disposat a contribuir, faltaria més perquè vull que a mi m'ajudin. Si un dia tinc un càncer de pròstata, per ficar un exemple, però també vull que això no representi un problema convivencial per mi, per la meva família, pels meus coneguts, i per tant aquesta gent també ha de posar algú del seu costat. I és aquí on aquest consens es trenca. I és aquí on jo crec que Aliança Catalana o Vox hi s'ho campa. I treu un avantatge.
És l'escletxa per on entra... per formacions com aquestes.
Passa un minut de dos quarts. Ja sabeu que a Catalunya Migdia, en aquesta segona hora, sempre fem un cop d'ull al que en diem el diari de campanya, que és com alguns dels nostres companys està seguint la campanya electoral d'alguna de les formacions que concorren en aquestes eleccions del diumenge. Avui ens tornem a fixar en Junts per Catalunya. La setmana passada el Martí Ferrero ja ens va explicar com era el dispositiu que han organitzat per tal que tots els actes es facin al mateix lloc, que és a Argelers, i que per tant sigui el públic el que canviï i no pas l'escenari. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Continues, per tant, instal·lat, com aquell que diu a Argelers, seguint aquests actes. Deixa'm preguntar-te per un canvi que hi ha hagut, perquè en principi Carles Puigdemont havia de participar en un acte el divendres que s'havia de fer al centre de Barcelona i que a través d'una pantalla gegant ell hi participaria des de Catalunya Nord. I al final ahir es va conèixer que s'havia canviat el plan i que al final l'acte central seria Argelers mateix. A Elna.
Inicialment tancaven a Barcelona els Jardins de Gràcia, però finalment han decidit mantenir-se a la Catalunya Nord i traslladar-se a pocs quilòmetres d'Argelers a Elna. Això respon al fet que els ha funcionat molt bé l'operació Autocars, pujant cada dia a Argelers des del Principat, i han decidit mantenir aquesta fórmula d'èxit fins l'últim dia de campanya. Han canviat els Jardins de Gràcia pel recinte a l'aire lliure de les escoles d'Elna, que ja va ser... on Junts va organitzar l'acte de presentació de les seves candidatures a les eleccions del 12 de maig. En termes d'aforament i d'espectacle de campanya, Elna els garanteix molta més assistència de seguidors que no pas als Jardins de Gràcia. Ara fa poca estona, per exemple, parlava amb un dels responsables de l'equip de campanya que m'avançava que a aquesta hora, 48 hores abans del tancament, ja tenen confirmades un miler de reserves i que n'esperen força més d'aquí a divendres. I tractant-se de l'últim míting de campanya de Carles Puigdemont des de l'exili, doncs finalment Junts ha decidit mantenir aquesta èpica de la presencialitat del candidat per davant de la pantalla telemàtica i que qui vulgui fer l'esforç de desplaçar-se fins a Elna tingui doncs, la recompensa, diguem-ho així, d'estar físicament a prop del líder.
Ara que parles de la presencialitat, deixem que faci una pregunta, perquè l'altre dia, ahir era, a la tertúlia, teníem el Claudi Pérez, que és subdirector del País, que viu a Madrid, i ell ens deia, a Madrid hi ha la sensació que Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya abans de les eleccions per tal de generar un cop d'efecte. I nosaltres li dèiem, a mi em fa la sensació que és una idea que se'n parla més a Madrid que no pas a Catalunya o a Barcelona, on tothom dona per fet que Carles Puigdemont no tornarà abans de les eleccions i que, en tot cas, tornarà després pel debat d'investidura, que és el que ell ha dit sempre de manera pública. Us arriba aquests dubtes de la premsa de Madrid que especulen amb una tornada de Puigdemont abans per tal de, fins i tot, protagonitzar un empresonament o una detenció?
No, no, digues-hi que s'ho treguin del cap, perquè no passarà.
Però tens la sensació que si algun periodista des de Madrid o des d'altres llocs d'Espanya s'hi apropen aquí als actes, fan aquestes preguntes o no?
Sí, i ho han esbombat perquè, d'alguna manera, tancar a Barcelona els Jardins de Gràcia alimentava aquest espantall. Però la prova del nou definitiva la tens que finalment tanquen aquí dalt, tanquen a Elna. Per tant, no passarà. A més, Carles Puigdemont té molt clar que, a veure, per una rebequeria de posar els peus abans d'hora al Principat, doncs no espatllarà tot un procés de negociació de la llei d'amnistia que està a punt de ser aprovada definitivament. I a més, el que és més important, i és que ell sempre s'ha plantejat el retorn a Catalunya com el retorn del president il·legítimament desposseït per l'aplicació del 155. Per tant, el seu retorn no serà en clau de partit, menys en el context d'una campanya electoral. Ho farà com a 130è president de la Generalitat i la tornada serà directament des de Waterloo a Barcelona. No farà escala a la Catalunya Nord.
Les enquestes públiques, fins que es podien publicar, que era fins dilluns, vaticinaven una segona posició de Junts i fins i tot pujant i disputant la victòria al PSC, o com a mínim sí que superant a Esquerra. Els seus trackings interns, és a dir, tu com els detectes? El nas que els hi diuen?
Doncs es traspuen a través dels missatges de campanya. A veure, resumint-ho molt, podríem dir que durant aquesta primera setmana de campanya, que ja hem superat amb escreix, Junts el que ha fet és crear un estat d'ànim, crear l'estat d'ànim que buscava, és a dir, crear el marc mental de la remuntada de Carles Puigdemont, que ja han atrapat a Salvador Illa. I aquest estat d'ànim doncs, l'han reforçat amb l'enquesta interna de Junts encarregada pel partit que filtraven ara fa 48 hores, dilluns, segons la qual, efectivament, Carles Puigdemont atrapava Salvador Illa i compartien la mateixa forquilla, la mateixa projecció d'escons 35-38. I que situaven Esquerra Republicana a molta distància, però en una condició amb capacitat de decantar majories. És a dir, Esquerra Republicana, d'acord amb la projecció de l'enquesta interna de Junts, tant sumaria per un govern independentista, amb Junts, com per una majoria de govern amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb aquesta tant mental, Junts, què aconsegueix? Ha fidelitzat el seu electorat, el té fidelitzat, i a partir d'aquí comença la segona operació campanya, que és la que estan desplegant en aquesta recta final i que doncs es projecta a través de tots els missatges i totes les idees forces dels mítings que protagonitza Carles Puigdemont. Quina és aquesta segona fase de l'operació remuntada? Doncs un cop fidelitzat l'electorat propi, apel·lar a desbordar les enquestes, demanant el vot dels indecisos, intentant aixecar els abstencionistes. Seria una passa per ampliar encara més aquesta expectativa de victòria alimentada des de la base d'haver aconseguit crear aquest estat d'opinió, aquest estat d'ànim que fidelitza el seu electorat. El té molt tensionat, el té molt mobilitzat, ara intenten acabar de desbordar les enquestes apel·lant als indecisos i aixecant la bossa d'abstencionistes.
Molt bé, doncs ens queden dos dies més de campanya i en quatre dies sortirem de dubtes aquest diumenge en aquesta jornada electoral de si poden desbordar o no les enquestes, que és l'objectiu que s'ha marcat Junts per Catalunya en aquesta recta final de la campanya. Martí Ferrero, gràcies, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
No sé com ho veieu, si voleu fer algun comentari no, sobre com afronta aquesta recta final Junts per Catalunya.
O... És que ho veig exactament igual que el Martí. He estat també, no sé si per sort o per desgràcia, uns quants dies al Gelés aquesta campanya. Vaig pujar per l'arrencada, vaig estar-m'hi 5 dies, vaig tornar a pujar el cap de setmana passat i realment l'invent, perquè ells mateixos ho qualifiquen d'invent, de fer que la gent vagi a veure el candidat per per necessitat. Normalment un candidat, doncs el dia d'avui, que em sembla és el míting final de les comarques tarragonines, doncs el candidat aniria a Tarragona, al Serrallo, faria un míting amb 250, 300, 500 persones, però no, ara és al revés, la gent puja i està pujant molta gent, perquè això es veu en els mítings. A cada míting han de treure cadires del magatzem per encabir els assistents que no s'esperaven. I això és notable. També és veritat que hem de veure fins a quin punt aquest efecte és només mobilitzar els propis que en el seu dia potser es van abstenir, o que el 2021 no van optar per la fórmula de Carles Puigdemont i Laura Borràs, o si això transcendirà les fronteres de Junts i aconseguirà mossegar Salvador Illa. El tema està en el que dèiem una mica al principi de la tertúlia, també és si això serà suficient perquè hi hagi majoria independentista, tenint en compte que majoria independentista és si suma Junts i Esquerra, i a banda de convèncer la CUP, que sabem que la CUP és experta en votar investidures i tombar pressupostos, que això d'estabilitat en té poc, si li sumes el factor d'Aliança Catalana encara és pitjor. Però en aquest cas, en el cas de Junts, la campanya, si més no pels seus, està sent un èxit rotundíssim.
Que no sé si serà després que marcarà tendència, perquè igual algun altre partit, no per necessitat, sinó per convenciment, opta per aquest sistema, que és, faig un punt central...
Sí.
I vaig portant al públic, que m'és més còmode, que puc organitzar activitats, etc. I que pot, igual, no sé si això...
Bueno, si té èxit, muntat,
si canvia la manera d'afrontar les campanyes electorals a partir d'ara, veurem.
Jo crec que hem fet de necessitat virtut, però s'han vingut a muntar una espècie de Las Vegas electoral.
Sí, és un mitinòdrom. Cada dia, vine a veure cada nit a l'Elvis Presley.
Tu tens la Celine Dion o l'Elvis, que cada dia repeteix, o el David Copperfield, que cada dia repeteix el mateix espectacle, que en aquest cas és Carles Puigdemont. L'èxit de la campanya de Junts és que ell parlava al Martí de lo del marc mental, és que ells han despejat la incògnita de qui és la força preeminent en l'independentisme.
Uh-huh. És així.
Esquerra ho va ser l'altra vegada i en aquests moments ningú dubta que la força preeminent dintre del bloc independentista serà Junts per Catalunya. I això fa que tots aquells que no vulguin que Salvador Illa sigui president de la Generalitat converteix Junts en el vot útil. Per tant, jo crec que l'èxit de la campanya de Junts està en que ells mobilitzen, per lo que surt a les enquestes, bastant bé en el seu electorat, però a més poden afegir en un altre bloc d'electors que no són tan fidels a Junts, però que són els que diuen no, de cap manera Illa, i això pot afectar el resultat final tant d'Esquerra com de la CUP.
S'ha aclarit la incògnita, però potser, mirant les enquestes, qui tindrà la clau dels pactes serà Esquerra Republicana, en funció dels resultats. Llavors, potser ells han deixat clar qui és el partit independentista, però compta amb... perquè Esquerra potser pot pactar amb PSC, Comuns, vull dir...
Tampoc equivocar amb el que vaig a dir, eh?
Ah.
Però jo... el que jo... m'imagino, en el meu cap, i el que jo crec que, veient els moviments que ha vingut fent Junts els darrers temps, des de que va pactar amb Sánchez i com va ser la negociació, és... Puigdemont dirà, fem números rodons, eh? Jo en tinc 35, Esquerra en té 25, escolti'm, jo tinc 60 diputats. Senyor Sánchez, jo tinc 60 escons sobre la taula, vostè no els té, per tant, faci'm president de la Generalitat. I això ja li va passar a Txiki Benegas al País Basc l'any 86, que va guanyar Txiki Benegas, però els senyors del PNV van dir, jo, entre l'Ardanza i el que tenia en aquells moments a Caricoetxe, em veus que la carta suna, soc més i, per tant, vostè m'ha de deixar governar a mi. Jo això ho veig, operació Txiki Benegas.
El que passa que aquí, aquí necessites el concurs d'Esquerra. Que Esquerra jugui això, que no dic que no passi, però no, però ho necessites.
Jo no varia Txiki Benegas és el pare del guitarrista de l'Oreja de Van Gogh, potser?
Ostres,
crec que
no
sí,
ho sé.
És que ara m'ha vingut al cap i no m'he pogut deixar-ho de dir.
És un històric líder socialista basc,
diguem-ne.
I guanyador d'aquelles eleccions de l'any 86, si no recordo
això
malament.
Això pot passar en la mesura que el PSC i Esquerra no sumin majoria absoluta. Perquè si el PSC i Esquerra sumen 68 diputats, aquí Esquerra podrà encarir el seu suport a les opcions que siguin, sense haver de demanar el concurs de Pedro Sánchez per mantenir qualsevol aliança. Però és veritat que els pactes aquesta vegada no es decidiran, encara que ho digui tothom, no, el president de Catalunya es decidirà a Catalunya, bueno, ja ho veurem. Jo estic una mica molt jugant amb això.
Jo només vull recordar que a Catalunya som experts i hem exportat al resto d'Espanya fer president de la Generalitat en el que no guanya. Això a Espanya, ha sigut una novetat, amb Pedro Sánchez.
No passat...
Però nosaltres, en canvi, hem sigut durant dècades experts en fer president el que no guanya, i per tant, Puigdemont...
Jo, Joan, aquest escenari te'l compro, però dependrà del resultat que tregui Esquerra.
Sí, clar,
perquè si no anirem a una repetició electoral cap al mes d'octubre.
Quina mandra.
No, no va bé,
No et va bé?
No, no. Bueno, sí. Tampoc em anaven bé aquestes.
A més, Argelers ha de fer un vent el mes d'octubre que no, no t'ho recomano.
Ja em fa ara, eh?
Et fotaries malalt.
Sí, sí. Uf, mala pinta.
Falta un minut per arribar a tres quarts. Anem a publicitat. Abans deixa'm dir que el grupo musical Oreja de Van Gogh està de luto por la muerte del dirigente socialista y padre del guitarrista de la banda Pablo Benegas a conseqüència d'un càncer. Sí, tant,
si destinés la meva memòria a coses útils, seria multimilionari.
Sí, però mira, en canvi estàs aquí. En canvi estàs aquí.
Estic molt bé, però...
Sí, sí, però no és multimilionari. Va, un minut i seran tres quarts, una pausa i de seguida anirem a Guantánamo.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana, amb una entrevista exclusiva al compositor Ula Yailu. Un dossier sobre noves legislacions del sector artístic i tota la informació dels festivals d'estiu i la nova temporada del Palau de la Música, entre molts altres continguts. Compra-la al quiosc i en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, Twitter i Instagram.
Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta. Això pots continuar dient que no el sents perquè hi ha soroll de fons, o perquè parlen molt fluixet, o perquè no vocalitzen bé. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
9 de juny, eleccions al Parlament Europeu. Si ets una persona cega o amb discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar amb plena autonomia a les eleccions. Comunica-ho al telèfon gratuït 900 150 000 entre el 16 d'abril i el 13 de maig. El dia de la votació hauràs de recollir la documentació a la teva mesa electoral amb el teu DNI, inclosa la informació necessària en Braille. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Sí? Lluís, és per tu. Som de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada.
Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes, sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes i només amb la reserva me'l porten a la botiga més a prop de la meva província. Perquè el veig, el provo i si em convenç, me'l quedo. Perquè tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Si qualsevol cosa no em convenç, tinc la tranquil·litat que em canvien el cotxe o em tornen els diners.
Ocasión Plus. 8.000 cotxes. 80 centres a nivell nacional.
Catalunya migdia.
13 minuts i les 4. Ho dèiem abans de la publicitat, aquests dies a Catalunya Ràdio també som a la presó de Guantánamo, icona de tortures i d'abusos per part dels Estats Units, on encara queden 30 presos relacionats amb Al-Qaeda i amb el segrest dels avions que es van estavellar contra les Torres Bessones a Nova York l'11 de setembre del 2001. En Francesc Garriga és en aquesta enorme base militar nord-americana a l'illa de Cuba, on està assistint a alguns dels pocs judicis que es fan als reclusos que hi ha allà tancats. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de Guantánamo, a tots segurs que ens ve al cap aquella imatge dels primers detinguts l'any 2002, vestits amb unes granotes de color taronja, que els van traslladar amb un avió militar fins a Cuba com a sospitosos de terrorisme. Des d'aleshores, ja fa 22 anys, quanta gent ha passat per aquí i quanta gent han jutjat?
Doncs mira, hi han passat uns 780 detinguts. Fins a 780 persones van passar per Guantánamo. Només 4 estan complint condemna i queden 30 presos. Què ha passat amb els altres 700? Doncs els altres 700 van ser alliberats perquè o van ser torturats i, per tant, totes les proves que tenien contra ells sortien de tortura i no es podien fer servir i no se'ls ha pogut imputar cap delicte i, per tant, se'ls va haver d'alliberar, o bé es van identificar malament i, per tant, eren persones que no haurien hagut de ser mai aquí i se'n van adonar i els van fer tornar. Per tant, de 780 gairebé que hi va haver en algun moment per Guantánamo, només en queden 30 i d'aquests 30... només 10 tenen procés judicial obert. Els altres 20 o es quedaran aquí per sempre perquè van ser torturats i no se'ls pot jutjar, però els Estats Units no els vol alliberar, o n'hi ha 16 que estan pendents d'alliberar-se però no saben què fer amb ells. No els poden deixar anar als Estats Units perquè, per llei, algú que passa per Guantánamo no pot trepitjar mai el territori nord-americà continental, però tampoc els poden tornar als seus països perquè o els seus països no els volen o tenen por que si els tornen als seus països els mataran. I no hi ha tercers països que els vulguin acollir de moment. Per tant, és una situació bastant, bastant dantesca.
Mm. Estàs assistint a alguns dels judicis de presos. Com són aquests judicis? Són judicis realment? És un paripé? Quines restriccions tens per poder-lo cobrir?
Són mocions prèvies als judicis. Judici com a tal encara no n'he vist cap. Estic veient les mocions prèvies a la sentència d'un ex lloctinent de Bin Laden Al-Qaeda, i després estem veient les mocions prejudicials de quatre dels presumptes arquitectes de l'11 de setembre. La seguretat és extraordinària. De fet, ja el sol fet de venir l'illa no és fàcil. Has de passar molts controls de seguretat previs, has d'enviar molta documentació al Pentàgon perquè aprovi el viatge, i un cop ets aquí, per accedir a la sala mateixa del judici, doncs d'entrada només pots portar paper, boli i aigua, no pots portar bolígraf, no pots portar un rellotge electrònic, no pots portar els AirPods, has de deixar tot el que sigui tecnològic a la sala de premsa, que és des d'on t'estic parlant ara. Després has de passar 3 controls de seguretat, 2 detectors de metalls. No pots portar res, però igualment es volen assegurar que no portis res. I un cop ets a la sala del judici, ets a la mateixa sala, però amb un box insonoritzat. Això vol dir que nosaltres veiem el judici, però en directe no el sentim, perquè estem insonoritzats. Per què? Doncs perquè el podem escoltar amb 40 segons de delay, per si alguna de les declaracions és informació classificada. Si això passa, s'encén una mena de sirena vermella, es talla l'emissió televisiva per on podem sentir l'àudio i ens farien abandonar la sala perquè no tinguem cap mena d'accés a la informació classificada de la qual es parla. Pensa que aquí, clar, passen agents de la CIA, experts del Pentàgon, en algun cas jo he pogut veure un dels presumptes col·laboradors d'Al-Qaeda, per tant, tot plegat és molt restringit, i a més tenim permanentment un soldat assegut davant nostre que ens vigila, no fos cas que ens portem malament.
Mm. I la presó en si, l'has pogut visitar, aquelles cel·les que ens imaginem o que hem vist per televisió, les has pogut veure o no?
No, això és zona restringida. De fet, el primer dia, el segon dia, de fet, ens vam fer un petit tour per l'illa. Això ens hem d'imaginar que és una abadia a la zona sud de Cuba, cap al final de Cuba, és territori nord-americà, està tancat tot amb una tanca, no hi ha cap mena de contacte entre Cuba i els Estats Units, i és com una mena de poble, és a dir, gairebé com Súria. És a dir, a Súria som 6.000 habitants, doncs aquí hi ha 5.000 persones que viuen en aquesta base militar. Hi ha restaurants, hi ha una bolera, hi ha un gimnàs, aquí és els únics llocs on podem accedir lliurement la premsa, però si sortim d'aquí ja hem d'anar sempre acompanyats d'algú que ens designa el Departament de Defensa, i el primer dia ens van fer un petit tour i ens van dir, us deixarem veure la tanca de la presó, i va ser ben bé deixar-nos-la veure, perquè amb el cotxe ni es va parar el cotxe, va fer una volta, va dir, mira, allà està, i vam tornar cap allà d'on veníem. Per tant, diguem-ne que la presó no l'hem vist, sí que hem pogut veure el que es coneix com l'antic camp X-Ray, el camp Rajos X, que va ser un dels primers llocs on es van allotjar, si és que es pot dir allotjar, els primers reclusos. Allà van patir tota mena d'abusos, eren cel·les amb unes condicions penoses, i això els jutges d'aquí a Guantánamo han evitat que es destruís, que és la intenció del govern, perquè ho entenen que encara són proves per determinar tots els abusos que van patir els presos.
Si algú ens escolta des de Súria, que sapigui que la comparativa entre Súria i Guantánamo l'ha fet un surienc de pro, amb tot el carinyo, i sí, però ja sabem que aquestes coses després... Clar, han comparat
Guantánamo
amb Súria.
Guantánamo.
Sí, sí. Escolta'm, entre els mitjans americans hi ha expectació per saber què hi passa a Guantánamo? Hi ha interès? O tot sou premsa estrangera?
Hem de tenir en compte que és l'atemptat terrorista més gran de la història del món, podríem dir, dels Estats Units ja no cal dir-ho, 3.000 morts l'11 de setembre. Quanta premsa creus que pot haver-hi seguint aquest judici?
És que em temo que igual als Estats Units no els interessa seguir aquest judici per tenir ningú.
Un mitjà de comunicació, que aquest pràcticament hi és sempre, la Carol Rosenberg del New York Times, de fet aquí diuen mana més ella que els militars, gairebé, perquè porta aquí gairebé des del primer dia. Clar, hem de tenir en compte que aquests processos judicials porten més de 10 anys en marxa. Per tant, no és com el judici del procés, no? Que hi havia molts periodistes cada dia allà, però que sabíem que era un temps més o menys limitat. Aquí estem parlant d'anys i anys de judici, però a mi sí que em sorprèn que en aquesta setmana que hi som nosaltres, hi ha el New York Times, TV3 i Catalunya Ràdio i dos escriptors que fan llibres al voltant d'aquest tema. Punt final.
I ja està. Es podrà tancar mai Guantánamo? Perquè periòdicament hi ha algun president americà que ho promet, però de moment ho teniu obert.
Mira, hi ha un problema, que és que per tancar-ho primer has de treure la gent que hi és. I aquí hi ha uns quants detinguts pendents de judici que veurem què passa amb ells, però hi ha tres persones que mai rebran judici però que el govern dels Estats Units els considera massa perillosos per deixar-los anar. I aquests tres no poden sortir d'aquí. Per tant, fins que no es morin, és difícil que això es pugui tancar. A part, hi ha un condemnat complint cadena perpètua aquí, només un. I un altre que hauria de ser jutjat, però no pot ser jutjat perquè va quedar massa afectat per les tortures i no pot afrontar un judici. Aquestes cinc persones no podran sortir d'aquí en principi fins que es morin o si algun president dels Estats Units és valent per dir hem de fer una llei per permetre reallotjar aquestes persones al país. Per tant, difícil que es pugui tancar. El que sí que es pot fer és buidar i que només quedin aquests presoners per sempre.
No sé, Mònica, Oriol i Joan, si us imagineu com és això de Guantánamo o si teniu constància d'això que explicava el Garriga o si al final...
Amb restaurants i boleres, com ha dit que hi ha, deu ser millor que molts llocs de la illa, perquè en aquests moments Cuba té problemes d'abastiment d'aliments...
Al final sempre t'ho fas bé per portar l'aigua al teu molí, eh? No parlàvem ara del comunisme, ni de...
És una reflexió que m'ha vingut.
No, està bé, està bé. I sobre Guantánamo, no sé, Oriol o Mònica...
No, que em sembla increïble això que dèiem ara, que no es pugui tancar. Ja Barack Obama ja ho va dir en el seu moment, que ni tan sols s'hauria d'haver obert, Joe Biden... Però ara ens ho explicava molt bé en Garriga, no? Aquests cinc presos que fins que no es morin no se'ls pot treure d'allà, no sé que hi hagi una nova normativa que ho permeti. És que em sembla al·lucinant que l'any 2024, en un lloc que s'ha convertit en símbol i icona de la tortura i de la vulneració dels drets humans, estiguem així encara.
Jo, si m'ho permeteu, com que hi ha confiança, citaré una vegada més el meu pare, l'Obama, li deia el Zapatero negre perquè no complia les seves promeses.
I no hi havia ideologia en aquesta comparativa.
No, va, ni una mica. I sempre que penso en Guantánamo, i ara que ho ha explicat també el Francesc, he pensat una vegada més en el meu pare, com a oracle.
Deixeu-me dir que hi ha aquí, entre els periodistes que són aquí, que controlen molt, una cosa que potser no us podria explicar, però entenc que no estaran escoltant la ràdio aquesta hora, no perquè estan a dintre del judici, per tant no tenen dispositius electrònics.
Perquè si no, hi serien, ja ho saps.
És probable, sobretot a aquesta hora. Expliquen que si guanya les eleccions Trump, no descartem que s'accelerin tots els processos per ordre de Biden per intentar buidar al màxim aquesta presó, perquè hi ha la por que un segon mandat de Trump fes la vida encara més difícil d'aquests detinguts que, per exemple, no han comès cap delicte, o com a mínim no s'ha pogut demostrar que cometessin cap delicte, i que, per tant, hi ha por que si Biden pot intentar-ho, mig tancar-ho, ho faci entre el dia que perdi les eleccions i el dia que arribi Trump al poder per evitar que Trump pugui fer allò que ha dit que vol fer, que és no tancar Guantánamo, sinó enviar-hi encara més gent i qualsevol persona que cometi delictes greus als Estats Units que vinguin aquí a ser reclosos.
Doncs veurem què és el que passa després de les eleccions, que són el novembre i per tant encara queden mesos per les eleccions i després mesos per la presa de possessió, o bé de Biden o bé de Trump, que seran els dos contendents. Francesc Garriga, des de Guantánamo, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I també a l'Oriol Marc, la Mònica Hernández i el Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi bé.
Tindrem resultats, quan ens tornem a veure. Per tant, ja podrem parlar sobre resultats i no sobre especulacions. Una mica de publicitat i després el butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio.
Aquest dissabte, 11 de maig, farem el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1, 2, 3, 3.
Un dels hospitals de referència de Catalunya prepara una jornada especial al carrer amb el Clínic obert per apropar la salut a tothom. I serem en directe amb metges, testimonis, experts i actuacions musicals com Maria Hein.
Crec que sí que és,
però igual em foto la bota.
Farem el comunista amb el Joel Díaz i parlarem de cuina saludable amb el Pep Noguer i l'Ada Parellada.
Fem una costellada, que no vol dir que només mengis costell.
I tindrem una conversa molt especial amb tota una estrella de Hollywood.
By my life or death, I can protect you.
Viggo Mortensen.
I will.
Aquest dissabte, 11 de maig, el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Amb el suport de la biotecnològica Amgen.
7 i 10, obrim ara el quiosc.
Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Un grup de dones que van ser torturades a la comissaria de Via Laietana s'uneixen per aconseguir que tanquin l'edifici més fosc de Barcelona. Arriba el podcast Torturades, on aquestes dones relaten tot el que van viure a mans dels policies de la comissaria i expliquen els entrebancs polítics i judicials que es troben.
Mata-la! Mata-la!
I després ens van portar a Via Laietana, que podien fer el que volien.
Torturades, a l'API web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Catalunya migdia.